TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 13 de març, en què ha de començar el judici contra tres persones acusades de la mort d'un nadó en llançar-lo a un contenidor de Porto Cristo, Manacor. Serà la segona vegada que s'inicia, ja que el mes d'octubre de l'any passat es va suspendre pels dubtes sobre la formació d'un dels pèrits. Per als acusats, la mare i l'oncle del nadó, la fiscalia demana presó permanent revisable per assassinat i per un altre familiar, una multa com a suposada autora d'un delicte d'omissió del deure de socors. A les 9:30 arranca el judici amb la constitució del jurat popular, tot d'una enxerrant, però abans, però, resumim altres titulars. El nou director adjunt de la Policia Nacional, José Luis Santa Fe, es compromet a ser implacable contra l'assetjament i les agressions sexuals.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias.
Ho va assegurar ahir en la presa de possessió del càrrec.
El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia a les Balears ha dit que revisarà els protocols i que s'investigarà qualsevol cas d'abús fins a les darreres conseqüències.
I tot quan hem sabut que la policia investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el qual apareixen diversos menors.
Els agents asseguren que es tractaria d'una situació correguda fora d'un institut de la ciutat d'Eivissa on estudien algun d'ells. El Consell ha ofert ajuda, però de moment no s'ha activat ni l'oficina de la dona ni el servei de menors.
I un dia més parlem de les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà. El govern es compromet a oferir suport als empresaris i les famílies de les Balears que puguin tenir dificultats.
Ho ha dit la presidenta de l'executiu, Marga Proens, en un discurs davant d'empresaris a l'assemblea en què s'ha reelegit a Carmen Planes com a presidenta de la patronal CAEP.
Que si les empreses de les Illes Balears teniu dificultats, aquest govern hi serà. Sí, el govern hi serà davant els efectes que pugui tenir en forma d'increment de preu per les empreses i per les famílies d'aquestes illes.
Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat que prepara un reial decret llei per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i garanteix mesures específiques pel camp i el transport.
I precisament a les 9 d'aquí una hora, l'Institut Nacional d'Estadística publicarà les dades definitives de l'IPC del mes de febrer. D'aquí uns minuts serem en directe al mercat de l'Olivar de Palma per parlar amb alguns consumidors.
I també entrevistarem a les 8:30 el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, Enrique García.
I a Menorca, la majoria dels veïnats de Cala Sant Esteve i el Fonduco podrien tornar a casa per Setmana Santa.
Així els ho va comunicar l'Ajuntament a les reunions celebrades ahir a hora baixa. Al Fonduco, però, hi ha una roca de 78 tones que amenaça de caure i l'Ajuntament haurà d'actuar per retirar-la.
I en els esports, l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, convida a dinar tota la plantilla abans del partit contra l'Espanyol. Gavit Fortesa, bon dia.
Bon dia. Tota una declaració d'intencions per fer grup i agafar confiança a un moment delicat de la temporada i abans de rebre la visita de l'Espanyol a Son Moix aquest diumenge. De Michelis va aprofitar per fer una xerrada amb tot el grup i també de manera individual amb els capitans.
I hem començat la jornada amb boira a alguns punts de les illes. Pedro Roger, bon dia. Quin temps tindrem durant la resta del dia?
Bon dia, així és. Avui hem encetat la jornada en presència d'algunes boires que aquestes en poc temps es desfaran per complet i el que tenim per davant és una jornada marcada per la tranquil·litat. Tindrem molta presència de sol al llarg de tot el dia. El vent en conjunt bufarà de llebeig, ho farà fluix però també en qualque cop moderat principalment a l'entorn de les Pitiuses. Això farà que la costa més exposada sí que tinguem qualque redol de maror, però la resta del territori molta més calma a nivell del mar. I tot això estarà acompanyat per una temperatura amb molt pocs canvis respecte d'ahir. Les xifres més elevades d'avui giraran aproximadament entre els 17 i els 21 graus. Ara bé, no ens podem acostumar a aquesta calma, ja que a partir de demà tornarà la inestabilitat. Serà una jornada marcada per les pluges, principalment a partir del migdia i, sobretot, entre Mallorca i Menorca. A les Pitiuses, tot i que també podrà ploure, serà sobretot a les darreres hores de la jornada en què arribarà el gruix d'aquestes precipitacions. D'altra banda, el vent bufarà amb fort de tramuntana, i això farà que la costa més exposada la situació marítima sigui més complicada. I tot això estarà acompanyat per una davallada del termòmetre, i aquesta inestabilitat continuarà a partir de diumenge. Ara mateix tenim a les Pitiuses 12 graus a Sant Carles i 13 a Sant Francesc. A Mallorca, 7 graus a Establiments, 10 a Set Salines i 11 a Capdepera. I a Menorca, 10 graus a Es Migjorn Gran i 11 a Serenal d'en Castell.
I són temperatures d'ara quan són les 8 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i Antoni Escanelles, Toni Sastre, Cristina Bausà, Caterina Bany i en Sant López. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Avui es constitueix el jurat popular i comença el judici contra tres persones acusades de la mort d'un nadó que van llançar un contenidor de Porto Cristo. Serà la segona vegada fa uns mesos, l'octubre del 2025, es va iniciar el procediment però es va acabar suspenent pels dubtes sobre la formació d'un dels pèrits. Seuen al banc dels acusats la mare i l'oncle de la nounada, per a qui la fiscalia sol·licita presó permanent revisable per assassinat, i un altre familiar qui s'enfronta a una multa com a suposada autora d'un delicte d'omissió del deure de socors.
Els fets que jutgen van tenir lloc el novembre del 2023. La dona estava embarassada d'entre 26 i 27 setmanes, moment en què, segons l'escrit d'acusació, es va posar de part a l'interior d'un vehicle. La fiscalia considera que en aquell moment va entregar la nounada a l'home, qui el va llançar a un contenidor. Una de les conseqüències i una de les qüestions claus del cas serà determinar si la criatura va néixer viva. Així defensaven les seves posicions el passat mes d'octubre, el primer judici, la fiscal Antònia Ruiz i l'advocat de la mare, Miquel Arbona.
Yo les digo, esto no es un aborto. Un aborto es cuando se interrumpe el embarazo de forma natural o provocada y el feto está muerto. La bebé no estaba muerta, la bebé estaba viva. A la bebé la mataron, y la mataron porque la tiraron en el contenedor y la abandonaron.
Yolanda no es una asesina. Lo aparece, es muy evidente, la prensa lo tiene muy claro, el fiscal también lo tiene muy claro. Pero yo les voy a pedir que piensen y que analicen las pruebas. Yolanda ha hecho algo censurable, éticamente, moralmente, algo que a todos nos repugna. Pero no ha hecho lo que el Ministerio Fiscal dice.
Les declaracions dels pèrits són crucials per determinar el moment de la mort, i precisament en el primer judici l'any passat, la jutgessa va considerar que l'informe d'un expert presentat per la defensa no era vàlid pels dubtes sobre la titulació del seu autor, i per aquest motiu es va acabar suspenent el procés, que avui comença de nou.
Escoltau l'informatiu Matí, IB3 Ràdio.
José Luis Santafé es compromet a ser implacable contra l'assetjament i les agressions sexuals, però avisa que sospita de tot el cos de Policia Nacional és perillós. Paraules del nou director adjunt operatiu del cos en la presa de possessió aquest dijous.
Quería dejar bien claro desde un principio que ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activación de un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba, i hasta las últimas consecuencias.
El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia a les Balears confirma que revisarà els protocols, que hi s'investigarà qualsevol cas d'abús fins a les darreres conseqüències.
Substitueix José Ángel González, denunciat per una subordinada per agressió sexual. És per això que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha agraït a Santafé que hagi acceptat el càrrec en un moment, diu, convuls.
En esta época, que no vamos a dudar en calificar de convulsa, te corresponde tomar decisiones con las que dar respuestas precisas a los complejos desafíos que encara la sociedad española.
També ha exigit exemplaritat a tots els agents i atmes decepció per la crisi dins el cos de la Policia Nacional.
Precisament, segons ha pogut saber IB3, la Policia Nacional investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el qual apareixen diversos menors. Els agents diuen que es tractaria d'una situació correguda fora d'un institut d'Eivissa Ciutat on estudien alguns d'ells.
El Consell d'Eivissa ha oferit ajuda al Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives per orientar l'equip directiu del centre sobre la gestió de la situació. Segons han explicat, no s'ha requerit de moment ni l'activació de l'oficina de la dona ni del servei de menors, que també depenen de la institució insular.
Són ara les 8 i 9 minuts. Fem una pausa i vos parlant d'economia.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I la presidenta del govern, Marga Proens, s'ha compromès a oferir suport als empresaris i famílies de les Balears que puguin tenir dificultats derivades del conflicte a l'Iran.
Que si les empreses de les Illes Balears teniu dificultats, aquest govern hi serà. Sí, el govern hi serà davant els efectes que pugui tenir en forma d'increment de preu per les empreses i per les famílies d'aquestes illes.
Tot dependrà, dit, de la durada del conflicte, que pot tenir un impacte tant en la competitivitat de les empreses com en el poder adquisitiu de les famílies.
Ho ha dit en un discurs davant d'empresaris a l'assemblea en què s'ha reelegit Carmen Planas com a presidenta de la patronal CAEP, qui també ha parlat de la guerra.
Tenemos que va a subir el precio del petróleo y esto va a repercutir pues, en el precio de lo que son los transportistas, el gasóleo, los ciudadanos, también va a aumentar la cesta de la compra, con lo cual yo creo que puede tener un efecto negativo y que veremos si el gobierno central puede ayudarnos y también el gobierno autonómico y estaremos allí al pie del cañón viendo cómo suceden los acontecimientos que ojalá se parara esta guerra.
Du 12 anys al capdavant de la CAEP i ara Planas assumeix aquesta responsabilitat 4 anys més fins al 2030.
Seguir luchando por la competitividad de las empresas y que al final lo que hace es repercutir en el bienestar de todos los ciudadanos de Baleares.
Aquest mandat haurà d'organitzar els actes del 50è aniversari de la patronal, que es compleix el 2027.
I sobre els possibles efectes en el sector turístic s'hi han pronunciat els responsables de dos dels grans grups hotelers de les Balears. Gabriel Escarrer, president de Malea Hotels, fa una crida a la prudència.
Yo diría que esa demanda está cogida con pinzas, porque está claro que si se encarece los combustibles, y parece que el queroseno está subiendo de una forma muy importante en los últimos días, pues puede repercutir mucho en Baleares, ya que al final somos islas y nuestro mayor método de desplazamiento es el aéreo. Con lo cual, con mucha prudencia y definitivamente yo espero que se recupere la situación y la estabilidad en el Oriente Medio y próximo.
Declaracions en el marc d'un fòrum turístic titulat Energia i competitivitat en el sector hoteler. També Abel Matutes, president de Palladium, diu que tot i que en un principi sí que es podien desviar turistes de l'Orient Mitjà cap a les Balears, el més desitjable és que s'acabi la guerra.
Si part d'aquest turisme mos prova i de repent es queda content, és un turisme que segurament podrem guanyar. No m'agrada ni mig insinuar que això pot ser bo, perquè primer pot ser bo, pot ser dolent, i segon, és trist també viure de guerres que passen per allà, no?
I davant d'aquesta...
Una guerra mai és bona.
I davant d'aquesta situació, el govern central ha anunciat que prepara un reial decret llei per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i per garantir mesures específiques per al canvi al transport.
El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no ha detallat mesures concretes, però diu que seran proporcionades i rigoroses i que aniran destinades als principals sectors afectats.
Con especial dedicación para el sector del campo y el sector del transporte. El resto de medidas estamos analizándolas, como he dicho, a la luz de las observaciones que nos hacen los sectores, los agentes.
Els líders sindicals majoritaris, Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres, que es van reunir amb el govern espanyol, demanen un seguiment exhaustiu de l'evolució dels preus.
No se trata de soltar euros a cañonazos. Se trata fundamentalmente de que las medidas sean selectivas.
No puede ser que se adopten medidas que no vayan aparejadas sin un control de esos precios.
També altres països fan passes per pal·liar els efectes econòmics de la guerra. Els Estats Units han donat llum verda a comprar petroli rus.
El secretari del Tresor ha especificat que la mesura només s'aplica al petroli que ja està en trànsit i no aportarà beneficis financers significatius al Kremlin. Moscou ha respost que amb aquesta acció Washington reconeix que sense el petroli rus el mercat energètic mundial no es pot mantenir estable.
Mentrestant, a l'Orient Mitjà. S'ha viscut una nova matinada de bombardejos creuats i l'Iran intensifica els seus atacs en el Golf Pèrsic, tot quan el nou líder suprem, Mostafa Jamenei, ha llançat el seu primer missatge a través de les xarxes socials. Ha dit que s'ha de tancar l'estret d'Hormuz i atacar les bases dels Estats Units a la regió amb l'objectiu de pressionar l'enemic. També ha assegurat que venjarà els morts a la guerra, entre els quals el seu pare.
Això en un moment en què els mandataris dels Estats Units i Israel no amollen. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a dir que la guerra avança molt bé i diu que l'Iran és un país de terror i d'odi.
The situation with Iran is moving along very rapidly.
Diu que la situació amb l'Iran es mou ràpid. També ha parlat el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, afirma que estan colpejant el país i recorda que ja varen eliminar el vell tirà Khamenei.
Zman katzar, chisalnu et atzorer Khamenei,
També diu que el nou líder suprem és el titella de la Guàrdia Revolucionària i que ni tan sols es pot mostrar en públic, tot quan la milícia libanesa de Hezbollah s'ha afegit al conflicte i l'Iraq s'hi ha implicat també. Asseguren haver atacat un avió cisterna dels Estats Units i matat 6 dels seus tripulants.
I avui divendres es publica una dada econòmica important. Sabran com evolucionen els preus perquè es publica l'IPC. Això sí, serà el corresponent del mes de febrer i, per tant, encara no reflectirà l'impacte de la guerra. Sí, com sigui, i a l'espera de conèixer xifres més actualitzades, uns intermediaris importants, com són els distribuïdors d'aliments, pronostiquen que l'impacte pot ser considerable en els productes bàsics.
Tolo Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors, calcula que l'impacte serà pitjor que quan va esclatar el conflicte amb Ucraïna.
Hi haurà pujades segures, han d'estar convençut de que sí seran. Una altra preocupació que nosaltres tenim, i en aquesta comunitat tenim tots, menys els que no hi creuen, que serà que afecti sèriament la temporada turística. Aquí ja la situació ja no seria greu, seria gravíssima.
Li han demanat quins aliments i en quin tant per cent es poden encarir, i Cervera adverteix que seran tots, el pa, la llet, els ous, la fruita. Han de pensar que tot necessita carburant o electricitat per a la producció i el transport.
L'encariment de la senalla de la compra no és només cosa d'ara. Segons un estudi de l'escola de negocis EAE Business School, s'ha disparat un 40% d'ençà del 2021. Aquest encariment ha impactat principalment en la butxaca de les famílies de renda baixa, que destinen 2 de cada 10 euros de la seva renda a adquirir aliments. Connectant amb el mercat de l'oliva, on hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni. Què et comenten els consumidors sobre aquests preus?
Bon dia. Hem pogut parlar amb els compradors més matiners que han vengut a primera hora del dematí a omplir la senalla de la seva compra aquí al mercat de l'olivar de Palma. Asseguren que tot està molt car, pels núvols, ens diuen. Ens expliquen també que no en queda d'altre que mirar preus de paradeta en paradeta i anar triant els productes que són més econòmics. Moltes de les persones amb les que hem parlat relacionen, això sí, aquest increment dels costos de la vida amb la guerra a l'Orient Mitjà.
Entendemos que todo esto viene relacionado con Trump y con la guerra. Y bueno, vamos poco a poco, hay que ir mirando precios. Tienes que mirar precios de puesto en puesto y vas seleccionando. No, que no nos queda otra. La cesta de la compra ha subido.
Terrible, tot se'n va per amunt, però que i una altra cosa que no puc entendre és que tot se'n va per amunt de que tens petroli, però...
A lo demás, la verdura, la fruta. Así que yo gasto más. La carne está igual. Pescado también ha subido todo.
Ahora la canasta familiar cuesta mucho. Con 50 euros comprábamos antes un montón de cosas y ahora nada. 50 euros no, nada no se trae.
Per altra banda, els venedors ens diuen que fan tot el que poden per no pujar els preus. Els seus clients auguren que pujaran encara més perquè els costos de transport de mercaderies, l'energia i els fitosanitaris s'incrementaran per mort de la guerra a l'Orient Mitjà.
Gràcies, Toni. I encara parlant de preus, avui destaca que el de l'electricitat cau un 47% i el cost mitjà serà de 37 euros amb 89 cèntims al megawatt, el quart preu més baix d'aquest mes. Durant la jornada hi haurà hores que estaran a cost negatiu. Els preus negatius i pròxims a 0 euros seran entre les 11 del matí i les 6 de l'hora baixa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
El que també és més car és comprar un habitatge nou a les Balears i és més car que en plena bombolla immobiliària. Les illes han superat i de llarg els màxims del 2007, ho revela el darrer informe de Tinsa sobre obra nova, que situa els preus un 24% per damunt d'aquell pic, fins i tot tenint en compte la inflació.
L'estudi destaca també que el preu d'habitatge nou a les illes és un dels que més s'ha revaloritzat des dels mínims de la crisi de 2008. El valor mitjà arriba ja als 4.700 euros per metre quadrat, quasi 150 per damunt la mitjana espanyola. Comprar obra nova a les Balears requereix destinar més del 45% de la renda disponible d'una llar mitjana. Per això, la directora de Serveis d'Estudis, Cristina Arias, diu que les illes es troben entre les comunitats amb més dificultats per poder accedir a un habitatge nou. Com a solucions, l'informe proposa construir més, equilibrar l'ús turístic per augmentar també l'oferta residencial per a la població.
se hace indispensable la colaboración público-privada, que sea efectiva y que contribuya a distribuir y a moderar estos riesgos que asume la construcción. Se buscaría el poder afrontar nuevos desarrollos de vivienda habitual de una manera sostenible que hasta la fecha pues no está siendo posible.
L'estudi també conclou que les Balears són una de les comunitats amb més compravendes d'habitatge d'obra nova per part d'estrangers residents, juntament amb Barcelona, Alacant, Màlaga, Madrid, València i Múrcia.
I la petita i mitjana empresa d'Eivissa i de Formentera ha detectat una nova forma d'intrusisme dins el sector del transport, concretament en el repartiment de paqueteria que prové de la banda de les grans plataformes en línia. A més, lamenten que durant l'exercici anterior els beneficis han minvat, així ho han assegurat durant l'acte de presentació dels resultats de l'enquesta d'activitat del 2025.
Així és, la Pimef ha denunciat que molts de casos es reparteix en furgonetes sense retolar i que els repartidors no estan donat d'alta o bé són falsos autònoms. El president de la patronal, Alfonso Rojo, explica que ho han denunciat ja al Consell Insular.
Nosotros hemos pasado información de dónde se detecta esas personas cargando y dónde se detecta luego repartiendo. Es que la sorpresa puede ser importante. Los volúmenes de paquetería de venta online son brutales.
Pel que fa al guany de les empreses, Rojo ha explicat que tot i les vendes són les mateixes, els beneficis de les empreses han baixat.
Ha habido una serie de costes que se han disparado, algunos relacionados con la administración. Un restaurante que estaba pagando 1.800 euros por la tasa de basuras y haya pasado a 4.000, a ese le ha hecho un agujero. Que la mayoría de las empresas, una parte importante, han tenido que poner más dinero encima de la mesa para sus propios empleados.
I l'agrupació dels taxistes de la patronal CAEP demana a la Conselleria de Mobilitat que no tramiti les llicències que té a damunt la taula dels VTCs dels vehicles de transport en conductor i que calqui la manera de fer del Consell d'Eivissa que no ha concedit les llicències perquè no tenien els permisos municipals pertinents.
Ho explica el president d'Autotaxi de Balears, Toni Boussà, li ha fet la petició directament del conseller José Luis Mateo, convidat a l'assemblea de la federació que plega uns 600 professionals.
No a cap llicència urbana de cap ajuntament. És a dir, no hi ha hagut cap llicència, o sigui, no hi ha hagut cap ajuntament que ja hagi donat una llicència urbana. Però nosaltres l'únic que reclamem Balear que agafi el mateix model d'Eivissa, que rebutgin aquestes 4.500 autoritzacions demanades a l'illa de Mallorca.
Bauzà tampoc està d'acord amb el fet que els taxistes que es jubilin tinguin tan sols 3 mesos per vendre la seva llicència. És per això que interposaran un recurs contenciós administratiu, ja que, diu, aquesta mesura afecta el seu patrimoni.
I passen 22 minuts de les 8 del matí. La majoria dels veïns de Cala Sant Esteve i el Fondo com a Norca podrien tornar a casa seva per Setmana Santa. Així els ho ha comunicat l'Ajuntament a les reunions celebrades a Hora Baixa.
Sí, perquè al Fondo hi ha una roca de 78 tones que amenaça en aquest moment de caure i l'Ajuntament hi actuarà per retirar-la, la que costarà 39.000 euros. El consistori està en converses en aquest moment amb l'autoritat portuària perquè n'assumeixi part d'aquesta gestió. Mentrestant, els veïnats podrien accedir ja les cases des de la part de dalt a través d'unes escales. Pel que fa a Cala Sant Esteve, els veïnats podran tornar quan es faci una actuació o una parcel·la que permeti tornar a accedir pel camí amb seguretat. Hauran d'assumir, però, alguns dels costos de neteja, també d'educació del penya-segat. Són Ramon Saura, president de l'Associació de Veïnats de Cala Sant Esteve, i Lluís Camps, batlle des Castell.
Hi ha ja informes de geòlegs i tal, que fa dues setmanes no hi eren. Hi ha possibilitat d'ajudes econòmiques, també, per lo que tot això també és una de les coses que nosaltres també volem lluitar.
En el cas de Funduco s'ha fet una actuació i s'ha propiedat, pues va venir, ens van seure amb ells i ens van autoritzar perquè de forma subsidiària l'Ajuntament pogués fer aquesta actuació. Van descobrir aquesta afectació d'una roca aproximadament de 78 tonelades, està quantificat a xines.
I paral·lelament, el Consell de Menorca prepara en aquest moment ajudes de fins a 250.000 euros per fer aquestes actuacions i els estudis tècnics.
I encara a Menorca, el Consell ha activat el procediment per començar a sancionar l'empresa Sertio pel mal funcionament de la ITB. A més, el Departament de Mobilitat considera insuficient el segon pla de xoc que ha presentat l'empresa i que inclou mesures per estabilitzar el servei. El conseller de l'àrea, Juan Manuel Delgado, adverteix que si dia 15 d'abril no es millora el servei, es començaran a aplicar sancions de fins a 3.000 euros al día per incompliment de contracte.
Ya tenemos preparado todo el procedimiento para iniciar las sanciones si la empresa no cumple con sus obligaciones. Lo hacemos antes, no lo hacemos antes porque jurídicamente no es posible, ya que el contrato establece unos plazos que debemos respetar, pero si el día 15 de abril la situación no se ha resuelto, actuaremos de manera inmediata.
I el govern prepara un simulacre per preveure on es podrà observar millor. L'eclipsi solar total d'enguany serà els dies 29 i 30 d'abril.
Els estudis de la comissió preveuen que aquests dos dies siguin els més semblants al 12 d'agost per les condicions i la visibilitat que hi haurà. L'objectiu és poder determinar les zones d'observació oficial anomenades ZOO. Després, la comissió farà una campanya amb recomanacions perquè el dia mateix de l'eclipsi es pugui observar el fenomen amb seguretat i continua avançant en accions educatives també i de divulgació científica.
Informatiu Matí. Esports.
Ja hem arribat a les 8:25. Avançam ara la informació esportiva i parlam de l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, que convida a dinar tota la plantilla abans del partit contra l'Espanyol. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Fent una declaració d'intencions molt clara, el tècnic argentí cerca fer grup en un moment delicat per agafar confiança. L'equip farà avui matí el penúltim entrenament de la setmana per a la pròxima cita de Lliga a Son Mos contra l'Espanyol. Una sessió que es farà a Son Bibiloni a la qual podran accedir els mitjans de comunicació. El principal dubte si Antonio Raillo, que va sortir substituït al darrer partit contra l'Osasuna per una lleu lesió d'adductor, estarà disponible. Però amb qui no podrà comptar l'entrenador és amb Jan Virgili, sancionat amb dos partits, ni amb els lesionats Cumbula, Asano i Javi Llebrés. Sigui com sigui, el partit de diumenge serà l'estrena de Michelis a la banqueta de Son Moix i cercarà la primera victòria com a tècnic mallorquinista davant l'afició i contra un equip que arriba en un mal moment. L'Espanyol encara no ha guanyat en aquest 2026. Escoltam les paraules d'un dels capitans, Martin Valiant.
Lo que transmite el míster es que nos tenemos que concentrar en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que queremos hacer nosotros, y creo que por ahí va a pasar toda la semana, obviamente con los detalles del rival, y el domingo va a ser para nosotros un partido fundamental por muchos aspectos.
El partit entre Mallorca i Espanyol de diumenge, a les 2, el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio des de les 12 del migdia, juntament amb tots els partits de la Segona Federació. I en futbol sala, manca d'una setmana per a disputar la Copa d'Espanya a Granada i després d'aconseguir la classificació per a una nova Final Four de la Champions, el conjunt mallorquí vol centrar-se, l'Illes Balears Palma Futsal, en la competició domèstica. L'equip dirigit per Antonio Vadillo visitarà demà a les 7 del capvespre la pista del Peníscola. L'entrenador del Palma ha parlat així del rival.
Necesitamos estos tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla contra un rival que últimamente no está sacando buenos resultados, que nos van a poner las cosas muy difíciles, ya que es una cancha complicada. Tendremos que hacer un buen partido, competir a nuestro máximo nivel y tener esa lectura, ¿no?, para traernos los tres puntos.
Sentim també el que ha dit l'ala del Palma, Lin.
Como te he dicho antes, son tres puntos vitales para estar arriba en la clasificación, para mantener esta dinámica positiva que estamos teniendo en muchos aspectos y solo pensamos en Peníscola, así que eso es lo que te puedo decir.
Aquest partit entre Peníscola i Palma Futsal el podreu seguir en directe demà a les 7 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I pel que fa a la primera federació de futbol, l'OD Eivissa rebrà diumenge el Marbella a Can Misses. Els blaucels volen allargar la bona dinàmica de resultats sumant la que seria la tercera victòria consecutiva a la Lliga. El seu entrenador, Miguel Álvarez, creu que l'objectiu de l'ascens continua estant a l'abast de l'equip.
Preparar toda la semana al Marbella, si somos capaces, con todo respeto del mundo, de ganarle al Marbella. Y después a ver el campo del Dense, y tendremos, porque indudablemente nos quedan 11 partidos donde hay muchísimos equipos que tienen posibilidades como nosotros. Y nosotros tenemos posibilidades reales, sí. ¿Y qué es lo que me hace estar muy tranquilo? Me hace estar muy tranquilo las sensaciones que transmite el equipo.
El partit entre UD Eivissa i Marbella el podreu seguir també en directe diumenge des de les 6 del capvespre aquí a IB3 Ràdio. I a la Copa de la Reina, el Barça de Patrick Guijarro va disputar a domicili contra el Llevant Badalona el partit d'anada de les semifinals, partit que va acabar amb empat a 0. La portera Cata Coll no estava convocada perquè continua de baixa, tot i que ja fa feina per recuperar-se de la seva lesió. I la Federació de Futbol de les Illes Balears va presentar ahir el primer congrés Violència a l'Esport, un acte emmarcat dins el seu centenari. Escoltam Jordi Orrach, president de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
Tenir un congrés on la majoria fossin experts en segons quines matèries i ens donessin una altra visió, no la més federativa, de lo que passa en el camp de futbol. Per tant, se conformarà de dues taules redones, una de matí a primera hora, que serà una jurídica, on hi haurà el president de Tribunal de l'Esport, en Díaz Capa, que és el fiscal de menors, on hi haurà gent important dins el tema legal, una segona taula, que és un poc més futbol professional, on tindrem Alfonso Díaz, CEO del Mallorca, tindrem Marco Martín de la Fuente, que va ser director de cantera del Mallorca i jugador professional.
El primer congrés se celebrarà el 9 9 d'abril. I acabam amb bàsquet. La selecció femenina amb la mallorquina Elena Puello va superar Senegal per 51-84 el segon partit del torneig classificatori pel Mundial de Berlín. I a la Lliga Challenge, després de l'aturada per seleccions, l'Azul Marino rebrà demà a les 7 del capvespre la visita del Cajasol Sevilla al Palau d'Esports de Somos.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest divendres. D'aquí una hora comença el judici contra tres persones acusades de la mort d'un nadó en llançar-lo a un contenidor de Porto Cristo, Manacor.
Serà la segona vegada que s'inicia, ja que el mes d'octubre de l'any passat es va suspendre pels dubtes sobre la formació d'un dels pèrits. Per als acusats, la mare i l'oncle del nadó, la fiscalia demana presó permanent revisable per assassinat i per un altre familiar una multa com a suposada autora d'un delicte d'omissió del deure de socors.
El director adjunt de la Policia Nacional, José Luis Santa Fe, es compromet a ser implacable contra l'assetjament i les agressions sexuals.
Ho va assegurar ahir en la presa de possessió del càrrec. El fins ara màxim responsable de la Prefectura Superior de Policia de les Balears ha dit que revisarà els protocols.
I a les 8:45 minuts serà el torn a l'informatiu matí de les notícies de cada illa a les edicions insulars. A Eivissa s'investiga la filtració d'un vídeo de contingut sexual en el qual hi apareixen diversos menors. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Segons ha sabut IB3, s'ha fet càrrec del cas la Policia Nacional, que no n'ha donat detalls, però assenyala que s'hauria gravat a l'exterior d'un institut de la ciutat d'Eivissa on estudien alguns d'ells. Des del Consell d'Eivissa s'ha oferit ajuda del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives, el CEPCA, per orientar l'equip directiu del centre.
I a Menorca, la majoria dels veïns de Cala Sant Esteve i el Fondocó podrien tornar a casa per Setmana Santa. Axel Camarasa, bon dia.
Així els ho ha informat l'Ajuntament a les reunions celebrades aquest dijous que vespre, això sí, abans cal fer una actuació d'urgència al Fonduco, on una roca de 78 tones amenaça de caure. L'Ajuntament hi actuarà subsidiàriament per en retirar-la amb un cost de prop de 40.000 euros, mentre els veïns podrien accedir a les cases des de la part alta, a través d'unes escales. A Cala Sant Esteve podran tornar quan es faci una actuació també, en aquest cas una parcel·la que permeti tornar a accedir al camí amb seguretat.
I el Consell de Mallorca fa una passa més per a la importació de residus d'Eivissa a Mallorca. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'institució insular ha autoritzat la signatura del conveni amb el Consell d'Eivissa per dur a terme aquesta importació de fems per ser incinerats a la planta de Sonreus. El Consell diu que es tracta d'una prova pilot, però la posició d'Esquerra estem que sigui ja permanent.
I avui també parlem de l'evolució dels preus.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Pendents de conèixer d'aquí a mitja hora com evolucionen aquests preus, es publica l'IPC, això sí, del mes de febrer i, per tant, encara no recollirà l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. En tot cas, els efectes del conflicte ja tenen impacte en els preus dels combustibles i els intermediaris com transportistes, distribuïdors d'aliments, avisen que la repercussió pot ser important en els productes bàsics. En aquest context d'incertesa, saludam Enrique García, que és el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris de l'OCU. Bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está?
En estos momentos crece el temor a una inflación impulsada por el encarecimiento de los combustibles. ¿Estos incrementos de precios acabarán impactando en los alimentos básicos?
Pues mucho nos tememos que sí. Se trata de, según datos, una subida la más importante desde la guerra de Ucrania en solo una semana, ¿no? Nuestros datos hablan de una subida del 16% en el precio del gasoil y un 8% en el precio de la gasolina, que va a más. Y esto pues va a encarecer, como ya ocurrió con la guerra de Ucrania, pues este incremento de la energía va a encarecer los procesos de costes de los diferentes productos y servicios, desde la producción, el transporte, la conservación y la distribución, por ejemplo, en el caso de los alimentos. Lo que sí queremos advertir desde OCU es que no hay razones para que hoy, los precios estén más caros en otros productos. Los precios ya están, se notan en el surtidor, a final de mes se notará en el precio de la electricidad, pero hoy no deberían estar subiendo los productos. Muchos nos tememos que con este ruido del incremento de precios, pues se empiece a especular y a subir los productos antes de tiempo. Es cierto que dentro de semanas, meses, pues cuando esos costes de producción se incorporen a los productos, pues haya una subida general de precios. Y en este sentido queremos advertir que, por ejemplo, en el tema de la alimentación, llueve sobre mojado. Los precios en los últimos 5 años han subido un 36% de acuerdo con los estudios de Oculus, los precios de la alimentación. Y muchos nos tememos que, lejos de bajar, ahora van a subir.
¿A qué medidas pensáis que deberían incluir el escudo social del gobierno si el conflicto se alarga?
Pues nosotros creemos que las medidas más efectivas por la rapidez son la bajada de impuestos en la electricidad, en los carburantes y también en los alimentos. Y decimos esto porque se pueden discutir muchas medidas, pero las medidas tienen que ser inmediatas, tienen que frenar esa espiral inflacionista causada por el incremento de los precios de la energía, que fue lo que sucedió en la guerra de Ucrania. Tomemos las lecciones. Estas medidas relacionadas con la reducción de la fiscalidad se tomaron tarde en la guerra de Ucrania y eso permitió que se generara una ola espiral inflacionista, la más grande en los últimos 40 años en España, una inflación desbocada, y que al final pues estamos pagando las consecuencias, por ejemplo, los consumidores. Recuerdo los precios de la alimentación, que han subido y que no bajan. Por lo tanto, las medidas más inmediatas pasan por reducir la fiscalidad de forma que se amortigüe el golpe de la subida de precios en las economías familiares.
¿Qué consejos puede dar OCU a los consumidores durante estos momentos de subidas generalizadas de precios?
Bueno, pues nosotros recordamos consejos básicos, y es que aunque todo sube, no todos suben de la misma manera. Quiero decir que hay diferencias, primero, entre establecimientos. Los estudios de OCU también, en contexto de subida, demuestran que es posible ahorrar eligiendo el supermercado más barato. Y esto es muy importante, es decir, comparar precios entre establecimientos. También comparar precios entre productos. Hay productos similares que unos suben más y otros suben menos. Porque en este caso los empresarios tienen dos opciones. Trasladar la subida de coste, pues que es legal y perfecta, y no, bueno, pues es una opción, una decisión empresarial. Pero hay otros que pueden reducir el margen y captar clientes. Bueno, pues habrá productos que suban más y que suban menos. Comparar entre productos pues también es una forma de ahorrar. Y por último, la sustitución de productos más caros por otro sustitutivo más barato. Y hablo un ejemplo en los productos frescos. En la carne, los cortes más nobles que suben más y tienen un mayor precio, pues se pueden sustituir por otros productos, por otros cortes menos habituales, que también con un tratamiento, bueno, pues con una receta distinta, pues pueden saber exactamente igual y hacer la misma función. Por lo tanto, buscar productos sustitutivos, comparar precios entre productos y comparar precios entre establecimientos son las reglas básicas para intentar que la subida de precios no afecte lo menos posible a nuestro bolsillo.
I també apuntam, anotam tots aquests consells que ens acaba de fer Enrique García, el portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui matí, a l'Informatiu Matí.
Moltes gràcies, bon dia, adeu.
I són ara les 8:38, sortim a l'exterior, parlem de sanitat. I és que els metges tornen a la vaga i ho fan des d'aquest dilluns 16 a divendres 20. Serà la segona setmana que aturen enguany per mostrar el seu rebuig a l'esborrany de l'Estatut Marc i posicionar-se a favor d'un estatut propi. Avui, però, el sindicat mèdic Cimeval ha convocat els professionals de la medicina en assemblea Son Espases i anem en directe fins a l'Hospital de Referència, on està a punt de començar aquesta trobada. Cristina Bausà, bon dia. Quins són els ànims?
Bon dia, idò. Aquí hi ha un ambient de crispació perquè la negociació encara està encallada i lamenten les darreres paraules de la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha dit que utilitzen els pacients com a hostatges, que són els metges que utilitzen els pacients com a hostatges. El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i que també és el president del sindicat mèdic Cimeval, el d'aquí de les Illes, Miquel Lázaro, ha afirmat que García ja hauria d'haver dimitit fa estona. A més, insisteix en que el al Fòrum de la Professió Mèdica de la setmana passada, on hi va haver algun contacte entre els sindicats i la ministra, no era un lloc per negociar, i afirma que García no ho vol fer.
Quiere negociar con el comité de huelga porque eso sería, de alguna forma, confrontarse con los restos de los sindicatos que no son médicos, con los cuales haya un acuerdo. Esa es la situación, esa es la ¿cómo se llama? No lo dice, pero ese es el argumento por el cual ella no quiere reunirse con el comité de huelga. Por cierto, que allí no solamente estamos la Confederación Española de Sindicatos Médicos, están todos los sindicatos médicos del Estado español.
Abans d'entrar a l'Assemblea, Lázaro ha tornat a assegurar que la responsabilitat és del govern i que té fàcil solució.
Lo resuelve Pedro Sánchez muy fácil. Ha resuelto otras cosas mucho más complicadas. Es muy fácil. Si quiere, lo puede resolver. Y fíjate, lo que le pedimos es, oiga, llámenos a negociar al comité de huelgas. No le pedimos otra cosa. Entonces, yo creo que hay que seguir luchando porque, como decía Nietzsche, el que tiene un porqué es capaz de soportar casi cualquier cómo.
Abans d'entrar a l'Assemblea, Lázaro ha dit que esperen que el seguiment d'aquesta vaga torni a ser igual que de la convocatòria anterior, que va ser també durant una setmana el mes de febrer, i remarca el compromís dels estudiants, dels MIR i dels metges joves, que diu que seria qui més perjudicaria aquest nou esborrany.
Gràcies, Cristina. En directe des de l'Hospital de Son Espases, on en aquesta hora comença l'assemblea dels metges que faran vaga la setmana que ve a partir de dilluns. 8:41. I els líders nacionals dels principals partits acompanyaran avui els candidats a les eleccions de Castella i Lleó en el darrer dia de campanya electoral.
El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegura que el PP és l'únic partit que es presenta a les eleccions per governar i acusa Vox de bloquejar governs a altres comunitats autònomes. Per altra banda, el candidat del PSOE, Carlos Martínez, critica que el PP posi un xec en blanc, diu, a Vox a comunitats autònomes com la de Castella i Lleó.
Llevo toda mi vida ganándole a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas. Y a mí no me van a dar lecciones de ganarle a los socialistas, a los nacionalistas y a los independentistas, aquellos que no han ganado nunca.
Y también quiero decir que la única alternativa que hoy por hoy es capaz de hacerle frente al gobierno del señor Mañueco es el equipo del Partido Socialista. Esa es la realidad, que es dura y es cruda.
I la Guàrdia Civil confirma que les restes òssies trobades en un habitatge d'Ornachos a Badajoz corresponen a Francisca Cadenas. Els veïnats de la dona, dos germans, han estat detinguts com a presumptes responsables de la seva desaparició l'any 2017.
Han passat la nit a la caserna de la Guàrdia Civil a Zafra i estan a l'espera de passar a disposició judicial. En la jornada d'aquest dijous continuaren els escorcolls a les seves propietats. Els dos germans han estat rebuts pels veïnats d'Ornachos amb crits d'assassins quan han arribat en aquella zona.
I Oviedo han declarat els pares acusats de batengut tancats dins casa seva els seus fills durant 4 anys. Va passar entre el 2021 i l'any passat.
La defensa en demana la lliure absolució, mentre que la Fiscalia i l'acusació particular reclama penes de 25 anys per cadascun per delites continuats de violència psicològica, detenció il·legal i abandonament de la família. El matrimoni d'origen alemany es troba en presó preventiva des del mes d'abril de l'any passat.
I el Tribunal Suprem ordena a la família Franco tornar el Paso de Meirás a l'Estat. La sala ha confirmat per unanimitat la sentència de l'Audiència de la Corunya.
El Suprem confirma que la propietat del Pazo de Meirás és de l'Estat. Amb anterioritat, l'Audiència Provincial ja havia resolt que els germans Martínez Bordiu havien de retornar aquesta finca. No obstant això, la resolució estableix que els hereus de Franco hauran de ser indemnitzats per les despeses de conservació i per les millores que han fet a la finca mentre que en varen tenir la possessió. A partir de la mort de Franco, la família va emprar el Pazo fins que el govern en va reclamar o la va reclamar com a patrimoni públic.
I en clau internacional ha estat abatut l'individu que va envestir un vehicle contra una sinagoga a Michigan, als Estats Units.
L'FBI lidera la investigació en el que qualifica un acte de violència dirigit contra la comunitat jueva, però rebutja establir-ne la motivació.
I Rússia denuncia la mort de 8 sanitaris en un atac d'Ucraïna contra un hospital a Donetsk, territori ocupat en gran part per Rússia.
El Ministeri de Defensa rus ha acusat Ucraïna de bombardejar de manera intencionada el centre mèdic, on en el moment de l'atac hi havia més de 130 pacients i aproximadament 50 professionals sanitaris.
I el president de l'OTAN, Mark Rutte, reclama velocitat a les empreses de defensa per rearmar l'aliança.
Rutte demana d'aquesta manera una col·laboració més gran entre les empreses armamentístiques europees i les que fabriquen armes a Nord-Amèrica. Assegura que és antiquat promoure la base industrial d'Europa de manera independent de la que hi ha als Estats Units.
I manquen uns segons per arribar a les 8:45. Tot d'una, aquí a B3 Ràdio podreu escoltar les notícies de proximitat, les desconnexions insulars.
Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 8:45. Bon dia. Temps ara per la informació de Mallorca que passa per la polèmica importació de residus d'Eivissa. El Consell ha fet una passa més en aquest sentit i ha donat llum verda a la signatura del conveni amb el Consell eivissenc per traslladar el FEMS de l'illa Pitiusa fins a la planta incineradora de Sonreus. La institució insular diu que només es tracta d'una prova pilot, però l'oposició d'Esquerres tem que ja sigui permanent. Tot d'una, en parlam, abans, però, connectam amb la DGT per saber com se circula en aquesta hora per les principals carreteres de l'illa. Laura Moro, bon dia, quina és la situació ara mateix?
Muy buenos días, pues en estos momentos encontramos ya solo algo de retención en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura. Y allí en la vía de cintura a estas horas encontramos tráfico denso con retenciones puntuales, sobre todo en sentido Andratx, desde la altura de la calle Aragón hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gracias, Facundo Tenaglia, es el control técnico. Fem una pausa y comenzamos.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears. Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
La importació de residus d'Eivissa cap a Mallorca ja és més a prop. El Consell ha autoritzat la signatura del conveni amb el Consell d'Eivissa per dur a terme l'exportació de FEMS per ser incinerats a la planta de Sonreus. És una prova pilot, segons ha explicat el vicepresident i conseller de Medi Ambient, Pedro Pestar, però la posició d'Esquerra estem que ja sigui permanent. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Un acord que s'ha tractat al ple de la institució d'aquest dijous. Tant Més per Mallorca com PSIP rebutgen la importació dels FEMS eivissencs per perjudicis que causarà als mallorquins, com pudor, més contaminació per part de la incineradora i augment del trànsit rodat a la xarxa viària de Palma, especialment ja a la carretera ja congestionada que va cap a Solla. Catalina Inés Perelló, consellera de Més per Mallorca, assegura que no serà una prova pilot.
No, en aquesta importació de residus, perquè, senyor Bestar, per molt que ho vulgui investir, vostè sap que no, que no és una prova pilot. El gran expedient, nosaltres també l'hem analitzat. I vostè sap ben cert que, com se diu, qualsevol dels principis ambientals més elemental. I és un projecte sense sentit.
Per part del PSIP, la portaveu Catalina Clavera ha criticat la submissió del Consell de Mallorca al d'Eivissa.
Que Eivissa ha mandat a Mallorca i el senyor Galmés ha calat el cap. No només ha mandat amb aquest tema, sinó que també és el que decideix com, quan, quant durarà i quan durarà, quantes estones, quant de temps durarà aquesta importació de fens. Perquè així com està fet el decret llei que l'habilita, és Eivissa que mana.
extrem que neguen els dos partits del govern insular. El PP ha tret ferro les previsions catastròfiques, ha dit el portaveu del grup Bernat Ballori, i assegura que els mallorquins es veuran beneficiat d'aquesta operació perquè permetrà baixar la taxa de residus.
Qualsevol diria que estem aprovant una catàstrofe, però la realitat és molt senzilla i molt més responsable, i ja ho han dit, se tracta avui de donar una passa més dins un procés de col·laboració institucional amb l'objectiu que els mallorquins siguin els primers beneficiats.
I el vicepresident insular, també conseller de Vox, Pedro Bastart, lamenta les crítiques de l'oposició, assegura estan basades en fal·làcies i manté que és una prova pilot que durarà 2 anys com a molt i després es valorarà si s'ha de continuar.
La durada es començarà d'un any prorrogable expressament a 1 any més. Vull dir, en lloc per a que serà atent, per a 1 any i 1 any més. 2 anys d'una prova pilot. Vostè diu que el qui comandarà damunt tot això serà el Consell d'Eivissa. També és una fal·làcia.
El desallotjament de l'antiga presó de Palma també ha estat en el debat d'aquesta sessió. El PSIP ha acusat Limas de no oferir alternatives als residents d'aquest centre, tot i ser directament responsable de vetllar pel benestar de les persones més vulnerables. Un fet desmentit pel president d'aquest organisme.
Guillermo Sánchez manté que els tècnics de Limas són cada dia a l'antiga presó i que han oferit alternatives i opcions a les persones en funció de les seves necessitats. Cap d'elles, diu, ha sol·licitat formalment una allotjament i fins i tot 8, diu, han rebutjat dormir als seus albergs.
Únicamente 8 personas han solicitado información y acceso a alojamiento. En el momento que se les solicitó iniciar el expediente, denegaron la ayuda. Por tanto, a día de hoy, 0 son las personas que han solicitado reubicación. Por tanto, a día de hoy, ningún morador de la cárcel ha solicitado ningún realojo. Esa es la realidad.
Tot això en un plan que s'ha anunciat també que la carta portolana de Pere Rossell, recuperada pel Consell, es podrà veure al Museu de Mallorca a partir del mes de juny.
És una carta nàutica del segle XV, subhastada el desembre per Sotheby i s'hi va adquirir pel Consell de Mallorca per un import de 882.000 euros. És una peça única i excepcional, ha dit la vicepresidenta de Cultura, Antònia Roca, que ja forma part del patrimoni públic.
Aquesta carta anirà al Museu de Mallorca perquè pensant que és el lloc idoni i allà el que farem serà des del mes de juny fins al mes de novembre hi haurà una exposició perquè tots els mallorquins puguin veure en primera persona aquesta joia, perquè és una joia, no només és una carta portolana, sinó els dibuixos, així com està presentada la lletra, vull dir, és una obra d'art, podríem dir.
D'altra banda, el PSIP reclama al Consell que activi de manera immediata la tramitació, licitació i execució del projecte de la Ronda Nord d'Artà.
És una infraestructura planificada durant la passada legislatura des del Departament de Carreteres i consensuada amb l'Ajuntament del municipi. Els socialistes denuncien que, malgrat les promeses del president de la institució, Llorenç Galmés, el projecte ha quedat relegat i s'han prioritzat altres actuacions. Manolo Galán, Val d'Artà.
Un model de poble on els protagonistes siguis vianant, que no sigui el cotxe. Per això necessitem generar aparcaments i generar una ronda que ens permeti anar en aquests aparcaments. Per això necessitem i demanem que ja des del 2024 que tenim ja passat bé temps. Ja han d'agilitzar tots els processos perquè aquesta ronda sigui una realitat, el més aviat possible.
Més qüestions. L'Ajuntament de Palma disposarà aquest estiu d'un reforç de 210 llicències de taxi per fer front a la temporada alta. Així ho ha assegurat el responsable de l'agrupació taxistes de la patronal CAEP, Toni Bausà.
Bausà ha explicat que aquestes llicències seran per un any, un fet que considera positiu, i estaran operatives entre els mesos de maig i octubre.
No, jo crec que és millor any per any revisable, perquè les condicions d'enguany no vol dir que l'any que ve siguin millors o pitjors. I sempre se pot revisar els temps d'aquestes llicències han de mantenir. Nosaltres, per exemple, plantejàvem fins inclús que s'havia de reduir un mes, 15 dies per cada punta, un mes.
De Palma cap a Andratx, on l'Ajuntament ha firmat un conveni amb una promotora per construir 30 habitatges de preu limitat que prioritza l'accés als residents del municipi. Aquests habitatges podrien estar acabats d'aquí a 2 anys i mig.
L'acord estableix que durant els 3 primers mesos de sol·licitud dels habitatges es donarà prioritat als residents arrendats que hagin viscut com a mínim 10 anys al municipi. La batllessa és Estefania Gonzalvo.
El que fem és prioritzar en el període que l'empresa privada fa el que és l'oferta d'aquests habitatges, doncs amb aquesta firma d'aquest protocol el que fem és que els primers 3 mesos d'inici de sol·licituds només se puguin fer per residents en el municipi d'Andratx durant més de 10 anys de forma interrompuda.
Està previst que la construcció dels 30 habitatges, tots immobles de 2 o 3 habitacions, comenci el més aviat possible. El promotor Gerardo Canyelles, de l'empresa Posidón, ha destacat que el preu serà inferior al del mercat.
Mediante un proceso de cribado, dando preferencia a la gente local, se establecerá pues posibles candidatos que espero que muy brevemente podamos empezar a anunciar cómo y de qué forma llevar a cabo todo este proceso.
La promotora està pendent que l'Ajuntament d'Andratx acabi el projecte d'execució i a partir d'aquí ja començarien les obres. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui és divendres i com cada divendres anem al cinema. Sonen els pianos que avui podrien no fer-ho perquè en comptes de repassar la cartellera ens podríem centrar només en una de les estrenes, la que segur farà trontollar de nou la taquilla dels cinemes espanyols. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, probablement ja haureu endevinat que parlem del retorn de Torrente.
Su historia es la historia de España.
1.000 pantalles acolliran avui l'estrena del 6è lliurament d'aquest personatge que ha fet dos Santiago Segura i també el cinema espanyol. Un policia feixista, masclista, racista, alcohòlic i de l'Atleti, que segons sembla, i si hem de fer cas del títol, ara serà també president. No sabem de què, perquè en una estranya política de promoció no s'han fet projeccions prèvies a la premsa. No hi ha sinopsi, no se saben els actors, ni tan sols hi ha pòster. Recordareu potser només una imatge robada del rodatge, la de Torrente fent un míting amb una bandera verda d'un partit nomenat Nox. En fi, veurem què passa i també si la pel·lícula confirma la saga, per a uns, una desagradable sàtira sense gràcia del pitjor de la nostra societat i per d'altres una mena d'ideal del que és políticament incorrecte, com la més taquillera de la història del cinema a l'Estat.
Sisko, aquí Artur. Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandreu.
I mentre que Torrente té, com dèiem, 1 miler de sales, Balandreu ben salvatge arriba a les Balears una setmana després de l'estrena oficial perquè ha hagut de lluitar cadascuna de les seves projeccions. Òpera prima de Fernando Trullols, basada en fets reals, ens narra l'amor de 7 muntanyers al Pirineu català l'any 2000. Álvaro Cervantes, guanyador del Goya per Sorda, encapçala el repartiment d'aquesta història de vent, neu, llàgrimes i acció.
Ya se acerca la hora. Lo sé.
També està inspirada en fets reals El Testamento de Ang Lee, la líder d'una secta religiosa que al segle XVIII va aconseguir formar amb els seus 6.000 seguidors una comuna basada en la igualtat de sexe i raça, i tot ballant i cantant en el que fou una de les societats utòpiques més grans de la història dels Estats Units. Musical feminista que protagonitza Amanda Seyfried.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
I la darrera proposta és l'arquitecta, inspirada també en fets reals, la història de Stefan de Mustiel, Daniek, el danès que va guanyar el concurs internacional per fer l'arc monumental del barri de la Defensa de París.
I es divendres acaba la setmana laboral, que arrencava amb la ressaca del 8M, amb un canvi de continuïtat a l'Iran i amb les conseqüències al mercat petrolier. També per la derogació de la llei de memòria democràtica i a la cultura, l'anunci de l'única visita dels tiets a l'estiu. Són els sons de la setmana.
Estem vivint un temps que no només encara mos queda molt per assolir, sinó que tenim un perill real de retrocés en dret.
És un dia per sortir, reivindicar i demostrar que nosaltres seguirem aquí, seguirem lluitant.
Ayatollah Sayyid Mujtaba Husseini Khamenei
and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated.
Cari fratelli e sorelle dal Iran.
There should be no tears shed for the Iranian regime.
Democrática es que solo sirven a un fin, blanquear al Partido Socialista, porque aquí ya no hay ni falangistas ni carlistas.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta.
Proclama aprobada la ley de derogación de la ley 2/18 de 13 de abril de memoria y reconocimiento democráticos de las Islas Balears.
Dar un mensaje de tranquilidad. Primero, la situación actual dista de la situación que vivimos durante la guerra de Ucrania.
No necesitamos bonificaciones.
Es lo que hemos solicitado, hemos intentado aguantar durante estas dos semanas, pero visto lo visto, no hacer nada, con lo cual, lamentablemente, tenemos que repercutirlo, igual que ahora en las navieras.
¿Qué pasa, família? Som els Tiets. Comencem la segona part de la gira Més Cafè pels Més Cafeteros i comencem per Mallorca.
A Pollença, el dia 18 d'abril estarem estrenant la gira allà, així que ens veiem.
No se m'oblidarà. Tremenda japa que ens vam menjar. Un remember al pis de dalt. Espectacular. A la una, un petonet. A les dues.
Són les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Els metges tornen a la vaga i ho fan des d'aquest dilluns 16 a divendres 20. Fa mitja hora el sindicat mèdic Cimeval ha començat una assemblea a l'Hospital de Son Espases i anem en directe. Cristina Bausà, bon dia, què han dit?
Bon dia, Ido. La vaga de moment es manté perquè les negociacions no existeixen. El president de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics i de Cimeval, Miguel Lázaro, insisteix en que la ministra Mònica García hauria d'haver dimitit i que no vol negociar amb ells. A més, assegura Lázaro que la responsabilitat de desencallar aquesta situació és del govern espanyol.
Lo resuelve Pedro Sánchez muy fácil, y ha resuelto otras cosas mucho más complicadas, es muy fácil, si quiere lo puede resolver, y fíjate, lo que le pedimos es, oiga, llámenos a negociar al comité de huelgas, no le pedimos otra cosa. Entonces yo creo que